Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus. I amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia a totes, bon dia a tots i escolteu, estem contents de ser amb vosaltres un altre cop. Com sempre, l'hora de l'Àngelus,
les 12. I tant, mare de Déu,
l'hora de l'Àngelus.
Les 12 van tocant. Ja has anat el rei d'infant.
Ah,
ja
s'ha acabat. Però a les 12 de la nit, això,
van a les 12 de la nit. No, a les 12 de migdia és l'hora de l'Àngelus, a veure. L'Àngel del Senyor anuncia a Maria i conceber per obra de l'Esperit Sant.
Amén. Escolta'm, escolta'm una cosa, el Nadal ja ha passat.
Això és veritat.
Ara anem a Carnaval, per tant, de...
Venga,
que, no tenen, que són bastant diferents una festa de l'altra, per cert.
Sí, sí, i tant, no, no, i tant.
El dia de Carnaval que... també hi ha hora de l'Àngelus?
No,
o aquell dia no, però, treu,
però atenció.
Sí, una festa pagana.
Però,
una festa pagana.
No, home, però podia...
Fins a cert punt, perquè hi havia gent que feia dejuni i abstinència.
M'agradaria que veiéssiu la imatge, el Rogeli, perquè s'accelera i s'aixeca així, saps? Com si es va tirar a la piscina.
Pobra gent, tu. Bueno, no, jo me recordo de petit, que no...
A casa, de petita o de petit?
De petit a casa no menjàvem carn algun dia a la setmana, els dijous,
els divendres no menjàvem carn.
I també s'havia de fer abstinència de certes coses.
Perquè segons com
abstinència sexual també. Havia sentit a dir, de més gran.
Sí, no, veig que avui el programa va...
No, avui anem forts. Tres rombos.
Hem començat amb l'hora de l'Àngelus i acabem amb el sexe.
És horari protegit, aquest? No. Ah, sí, que la canalla està
malalt. Potser ens hauran de protegir nosaltres.
Si no feies, no tenies indulgències plenàries.
Bueno, sí. O compraves una butlla.
Quan acabeu ja m'aviseu, Quan acabeu ja m'aviseu. Perquè, escolta, esteu llançats avui.
Anem al gra, va.
Anem al gra.
Vinga. De què parlem?
Avui podríem parlar de... Segueix sent vigent i actualitzat el tema patinet.
Hombre,
és un tema que també... L'altre dia el vam comentar en un dels programes, però és un tema vigent.
Sí, totalment,
city,
sí, sí.
Les smart normatives, cities. Les smart cities, sí, sí. Els carrers, els carrils bici, els carrils patinet, els carrils aquests...
Ara Sant Cugat, de fet, ha legislat sobre aquest tema, el qual... Doncs,
sí,
està...
Si sí, no ho ha fet, està a punt de fer-ho, no?
No,
està legislat.
Està legislat ja més o menys. I, evidentment, doncs, compatibilitza el tema de les bicicletes amb els patinets i, per tant, a Barcelona tenen un problema enorme perquè
a Barcelona tenen molts de problemes.
Els patinets, bueno, el nostre barri marítim, sí, està tenen algun problema allà.
I això que allà
el barri marítim de Sant Cugat.
Sí, això ha sonat molt. I això que allà hi ha voreres.
No ho sabia, eh?
Hi ha voreres molt amples allà, per tant...
Sí, però les patinets aparquen conjunt amb les bicicletes. Llavors no deixen espai a les bicicletes, que són les que paguen.
De tota manera, diré una cosa.
Tenen un problema ara bicicletes i patinets, ara.
De l'espai de les voreres, ara diré una cosa. Aquí a Sant Cugat hi ha espais amb una vorera força ample, que a més s'han fet voreres més amples perquè el vianant pugui caminar i no s'hagi de barallar amb els arbres, amb els fanals. Hi ha un problema amb les taules dels bars, a les terrasses. És a dir, jo visc en un lloc on hi ha una vorera que és ample, important,
i l'han fet estret als bars.
No, no, és que si passa una dona, una dona amb un carret de nano, eh?
Sí, sí.
O passa un home amb un carret de nano, passes amb el carro a la compra, no passes.
Bueno, el mateix
perquè, a més, primer vam començar fent una línia de cadires i taules, i ara n'han fet dues. O sigui, és l'especulació del sol en quant als bars.
Sí, però
s'haurien de mirar, eh?
Però esclar, el mateix Santiago Rossinyol, hi ha una colla de bars que, evidentment, doncs estan ocupant la via pública, i per passejar per allà, que teòricament hauria de ser un centre neuràlgic de passeig, costa molt, la veritat. Segons quins dies, eh? Vull dir, tampoc no tots els dies.
De tota manera...
Clar, els restaurants també necessiten, els bars també necessiten, bueno, tenir un espai més de negoci per poder, anem a dir, doncs, pagar els lloguers que s'estan pagant d'aquests espais, també, eh?
El que passa que a Santiago Rossinyol no hi ha... No, és tot el carrer que és ample. Per tant, ja està malament, vull dir, ja no està molt bé que ho pintin tant d'espai. Però les voreres, que són úniques, exclusivament per vianants...
Hauria de ser així, eh?
Hauria de ser, coi, les fan més amples perquè el vianant pugui passar.
I
en canvi, llavors les ocupen I mira, jo ara et parlaré dels bars que hi ha, i em mullo, dels bars que hi ha davant del cine, és a dir, al carrer Avinguda Pla del Vinyet, sí, sí, a davant mateix dels cinemes, aquells dos o tres bars que hi ha allà, que no diré noms perquè tampoc no cal, tu passa-hi un dia...
No pots passar.
No pots passar.
No,
has de deixar pas, sí. Has de pujar del gró que entra al bar, sí, sense intenció d'entrar, de moment encara t'ho deixen fer això, però... perquè passi l'altra persona. I no estic parlant d'anar amb carros de compra, no. Vas amb algú passejant.
S'han fet seva la vorera i és seva.
No, això ja és un està. Tema que... Sí, sí. Bé, de tota manera, hauríem d'anar a... Hauríem d'anar a la publicitat, perquè, clar...
Sí, sí, dius, ara,
hauríem de parlar de més coses.
No parlem de res més.
Avui no es dona més temps.
Carnestoltes i coses d'aquestes, que coincideix amb Sant Medí, coses d'aquestes...
Us heu embolicat aquí amb el que es pot fer i no es pot fer per Setmana Santa.
Deixem pas a la...
Quaresma i no sé què més.
Deixem pas a la convidada d'honor, que, realment, avui tenim una gran convidada.
Un espai de publicitat, res, dos minutets, i tornem a seguir.
Vinga.
No te vayas todavía, hay más.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
La música Guateque a Cugat.cat. Tots els dilluns a les 12 del migdia. Guateque Mania, música dels 60, 70 i 80 amb Josep Maria Planes. Guateque Mania a Cugat.cat.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Hola, ja tornem a seguir. Que ràpid ha arrasat això, eh? Jo he parlat de dos o tres minuts, però
si no t'abans. Els dinerons que
necessiten. És que no calla ni sota l'aigua el Toni, home. No. Aquesta estona n'ha dit de coses, mare de Déu, santíssima.
A mi donen un micro i em torno boig.
En lloc d'escoltar la publicitat, escolta.
No.
Però s'escolta la publicitat?
Sí.
S'escolta o se sent? Són dos conceptes diferents.
Jo crec que se sent.
Ara m'has fotut.
Jo no sé quanta gent.
Podria ser un tema per un programa.
Va, deixem-ho per un altre dia.
Va, que avui esteu de...
Tenim una convidada avui.
Avui us presentem la convidada o no?
Albert.
Us fa il·lusió? Sí? Vosaltres l'heu vist o no? La coneixeu?
I tant.
Bé, avui us parleu... Ai, us parleu, no. Us parlem... És que ja m'he posat nerviós de la convidada. Avui us parlem de la... de la Margarida Cleris, presidenta de l'Ateneu Sant Cugat. Hola, Margarida, benvinguda al programa.
Gràcies per la rebuda.
El programa més boig de la ràdio Sant Cugat. Com estàs?
Bé, molt bons companys i molt bona rebuda.
Bueno, no sé, d'aquí una estona podem no dir res.
Sí. Margarida Cleris, Collell de Mont.
Collell de Mont.
Els dos cognoms tenen història.
Cognom? Per dir-lo en castellà, també, eh?
Sí, Collell de Mont.
Collell què?
Bé, no, és un nom molt català, gironí, la seva mare ve de Girona, el seu pare, Sant Cugatenc, algunes persones, potser les més grans, recordareu el pare que treballava a Cal Cabanes, va treballar uns anys a Cal Cabanes, i li deien...
El Jordi Castells.
El Conrado. La seva filla...
No el Conrad, sinó el Conrado.
La Margarida ha dit el Conrad. Dic, sí, a casa seva segurament, però al poble el coneixien pel Conrado, que treballava...
Hi ha noms que no tenen traducció.
Exacte. Sí, així. És Sant Cugatenca de Socarrel, la Margarida.
I... No sé si de Socarrel o de poble. Home, dic-lo de poble perquè jo de petita recordo anar pel carrer i
petita,
em parava una iaia i em deia tu deus ser de Cal Cleris. Jo me'n cachis, no sé què ho noten, però bueno.
Veus? I a més, ha ballat el Pagalí Joan. I després us direm un secret.
Que ballat el Pagalí Joan.
L'ha ballat el Pagalí Joan.
De petita.
De petita
ha ballat el Pagalí Joan. A veure, estava molt atent. I fins i tot ha complert ja allò que hom
enfada.
Ha dit en algun moment que sereu més santcugatencs si heu ballat almenys un cop el Pagalí Joan. Em sembla que eren paraules, no sé si de l'Eugeni Canes,
Ui, Eugeni Cano.
Per allà anava la cosa.
Sí, sí, sí.
I ell l'ha ballat. I aquí hi ha hagut, avui hi ha hagut, ja en parlarem, hi ha hagut aquí un compromís.
No, no, jo mullo, ja m'ho he dit abans.
Apa, vinga, va.
jo he quedat amb la Margarida, que aquest any
ballarem
a Pagli Joan.
Sí, sí, tenia ganes de ballar.
Per tant, em vull un públic.
El Toni i la Margarida.
L'únic que falta és la signatura, ja.
Sí.
No?
I ens comprometem a ballar.
Tu t'ho creus, Margarida?
Els oients i oientes
ja...
Ganes en tinc. Si no és aquest any, jo m'ho crec, que faràs tot el possible, i si no és aquest any, serà l'any que ve.
No, no, aquest any. Per tant, si ella s'ho creu, ja en tinc prou, jo.
Vinga, doncs...
Soc un home de paraula, jo.
Perfecte. La Margarida, de petita, com la majoria de noies de Sant Cugat, del poble, que a ella li agrada dir, va estudiar i es va formar a l'escola Santa Isabel, que era una escola on anaven la majoria de Sant Cugatenques. En aquell moment eren només dones, oi?
Ara les no. Autèntiques.
Sí, sí. I després va passar a estudiar medicina i és psiquiatra. Exerceix la seva professió a Sant Andreu, a Barcelona, treballa d'això, i també volem recordar una miqueta, que és una miqueta, molt, perquè és part també de la
Perdona,
seva vida.
Puc interrompre un moment?
La presidenta,
poca broma, de l'Ateneu Sant Cugatenc. Jo diria que una de les entitats, pot ser una de les dues, no sé, pot ser una mica de pugna, no?, entre vosaltres, el Club Muntanyenc, i alguna altra entitat, més potents de la nostra ciutat.
Escolta, doncs jo començo donant-vos les gràcies per aquesta rebuda i fer una apreciació, que és que el vostre programa es diu Converses Consentides. Jo estava pensant, bé, doncs que bé que tres homes ja portin 16 programes descobrint rere programa que hi ha dones. I esteu fent un esforç molt important, jo trobo molt interessant, de redescobrir que hi ha dones i els esteu intentant donar l'espai i la força. Per tant, jo crec que vosaltres feu aquest esforç i, bueno, doncs està bé que aneu d'un gran pas. Bueno, aquí ho deixo.
Gràcies, ja podem plegar el programa. No.
La veritat és que ho teníem clar. Sí, quan vam començar, sí, ho teníem bastant clar. Sí. Les dones d'aquest poble tenen molt a dir i potser quasi més que els homes.
I per nosaltres, que quedi ben clar, no és cap esforç. Per nosaltres és un gran plaer que sempre puguin venir com a convidades les dones.
I ens ho passem molt bé, que això es tracta.
I ara diré una cosa.
No, jo em queixaria que vinguessin convidades. Jo més aviat us volia fer la reflexió al contrari.
Sí,
és a dir, no, el tema és que els programes potser hauran de ser mixtes, hauran de ser portats per dones, però vosaltres esteu fent un esforç. I jo crec que això és l'esforç que fan els homes de descobrir a les dones. Esteu senyalant el camí.
Ens ha dit d'alguna manera.
No, us està senyalant. Esteu senyalant el camí. No, bueno, esteu senyalant el camí pels altres homes.
Margarida, aquí hem vingut a parlar de tu.
Doncs això, va, parlem de tu.
I gràcies, gràcies.
Parlant de mi. Sí que vull senyalar que sóc de Sant Cugat, però vull senyalar que sóc neta d'avi i àvia sastres de Girona, de Sant Feliu de Pallerols, neta de pagès, espero que Rabassaire, perquè no me la sé la història, però el pagès sí, que va entrar a servir a 10 anys en una masia, i l'àvia era botiga de polleria. El meu pare va treballar a la fàbrica, un treballador de la fàbrica, i la meva mare feia de modista. I jo he tingut la santíssima sort de néixer en un lloc, un moment especial. Jo crec que la reflexió a aquests voltants de la meva vida és: has tingut sort de néixer, ets de classe obrera, tot i que hi hagi el ramalazo de sastre aquest, però que has tingut la sort de néixer a un lloc a la vora d'una universitat, perquè la Universitat Autònoma la tenia al costat. Per tant, jo què sé si hagués pogut estudiar si no tenia una universitat al costat. En un moment en què hi havia una universitat pública, ara estem amb problemes de que la universitat cada cop és més cara. O sigui, jo he tingut una sèrie de sorts que m'han anat ajudant i he pogut anar fent el meu lloc, que no sé si els que vindran en altres llocs i en altres moments poden fer-ho.
De tota manera, jo sempre dic que la sort no t'arriba, sinó que es treballa. Si no es treballa, realment la sort no existeix.
Sí.
Per tant, jo penso que tota la teva família ha treballat tota una sèrie
veure,
de coses,
exacte,
a la qual,
família, sí,
doncs, aquesta
sí,
sort
sí, sí, sí,
no
sí,
t'ha
sí.
vingut així
no.
del cel, sinó verdaderament perquè has treballat, tota la teva família ha treballat.
Exacte. Per això dic que he tingut sort de néixer en un lloc, en un moment, en unes circumstàncies, i també hereva de tota una sèrie de familiars, que per això dic neta d'a, o sigui, ja començo amb els nets, amb els avis.
Ara has dit una cosa molt divertida, que això, el tema de l'obrer. La paraula obrera, vull dir, ara en aquests moments...
M'he equivocat,
potser
no era obrera, però clàssica treballadora.
No, és que és debat, perquè ara només hi ha treballadors. Ara obrers s'ha anul·lat una mica del mapa.
Jo comentava, el món obrer, l'expressió obrera, el món obrer, això sembla ser que ja no n'hi ha.
No, ara són treballadors.
Exacte.
Ah, i l'altre dia vaig entendre una cosa molt interessant, perquè com que a vegades em sento com classe mitja...
No, ho ets, classe mitja.
Bueno, m'hi sento. Llavors, havia una frase que deia que la classe mitja són pobres en excedència.
Són pobres en excedència.
Que no s'han dat compte que estan pobres en excedència, perquè hi ha moments que la classe mitja se'n va cap a baix altra vegada.
Sí.
No sou prou conscients.
És bona aquesta, eh?
És el que em va fer dir, hòstia, on estàs? Vale.
És bona aquesta, eh? És pobre en excedència, sí senyor. És una apreciació important.
Sí, sí. Les excedències es fan en el tema públic, no es fan en el tema privat.
Però que existeix això de les excedències?
Sí, amb el sistema públic, sí. Amb el sistema privat, no, amb el sistema excedència te'n vas.
Bueno, nosaltres estem
fora,
es foten fora. Tenim una excedència
Ateneu,
llarga, eh?
Sí, Ateneu, va. Parlem
Ateneu, va.
Ateneu, sí.
A l'Ateneu apareix en un moment bo de la meva vida, i és que jo estava una mica farta de la feina i estava molt saturada i molt estressada, i necessitava, a nivell personal, fer alguna cosa que em rendís, que hi veiés algun resultat, i vaig arriscar-me en un moment en què l'Ateneu, jo era sòcia de l'Ateneu des de feia molt temps, l'Àlvaro ho sap perquè estava a la gestora, o sigui, va haver-hi un moment que estàvem a la gestora, i quan es buscava algú, hi havia 4 o 5 persones que optàvem, suposo, per la Junta d'Ateneu, jo vaig dir, jo vull ser presidenta. Jo
així, directament.
Tenia clar.
Molt bé.
Jo vaig dir, presidenta sí, o nada. No, perquè tenia ganes de fer d'implicar-me.
Sí, sí,
i llavors,
sí.
La meva necessitat personal va estar ben acollida en un bon moment, i doncs això, vam entrar a l'Ateneu. Vam entrar aquí en aquest local que tenim aquí, el de la plaça Pep Ventura, molt, molt cèntric, molt ben arrelat, que, bueno, que ens hagués agradat quedar-nos, però no va ser possible, no?
Perquè amb molta història al
darrere.
Hi
ha molta història, que es va anar construint la història des de la planta baixa, perquè l'Ateneu no era tot. És a dir,
Vivien a dalt.
Vivien a dalt, sí, sí. No? Vull dir, vam anar pujant, l'Ateneu va anar creixent i vam anar ocupant tota la...
Tot l'espai. Inclús va tenir una delegació i tot.
En època del Ramon Pros va semblar que podíem fer...
Expandir-se.
Ens vam haver de restrenyar una altra vegada, no?
A la carretera Cerdanyola hi havia també un espai.
L'Ateneu del Barri. Que era una visió bona, perquè ara hi ha la Xesca allà, és a dir, que la zona necessita coses, segur.
Sí,
i necessitava entitats socials i que necessitava, segur.
Jo me'n vaig alegrar molt quan es va obrir aquella petita delegació allà de l'Ateneu, perquè és un barri que realment necessita. Necessita d'aquests serveis, també. Necessita d'altres, eh? I ara no voldria aquí erigir com a portaveu de les reivindicacions, que ja tothom sap que n'hi ha unes quantes, però que fa falta un espai allà on la gent, més plural i més diversa, per no dir tothom, perquè ho és, allà en aquella zona, doncs tingui un espai per anar a fer activitats i sigui propera i sigui molt dins del barri. No?
Ara hi ha Torre Negra allà, que verdaderament doncs,
sí, això s'està pensant. Que
està a la plaça del Coll, que verdaderament doncs, està fent una tasca important.
Sí, perquè a més aquell barri sempre han tingut la sensació de que se'ls deixa... Sempre hi ha la barrera aquella del monestir, i després del monestir. Sí. Sempre he hagut de...
Per això suposo que el Ramon va anar cap allà i,
clar,
de fet, d'allà...
Per potenciar més aquella zona, clar.
D'allà van instal·lar-se les cooperatives de consum.
Exacte.
I nosaltres ara, com a herència, la cooperativa de consum va funcionar, va créixer, i ara, com a herència, en el moment actual, tenim el mercat de pagès. O sigui, dels projectes de l'Ateneu, tenim el mercat de pagès.
I horts, no? Gestioneu uns horts,
llavors,
també, no?
Com a qüestió principal ara... En la línia, diguem, ideològica de l'Ateneu era poder fer el servei dels cursos i tallers que nosaltres reivindiquem ser dels primers a Sant Cuat que es van fer, a poder gestionar l'espai públic. Nosaltres pensem que les entitats poden gestionar... Sí, em sembla que ens queden 6 minuts.
Sí.
No, endavant.
Podem gestionar a l'espai públic.
És que ens avisen.
Nosaltres defensem que les entitats poden gestionar l'espai públic i, per tant, hem defensat cada tros que hem pogut. I llavors vam començar amb el Mercat de Pagès i després vam fer Mercat de Segona Mà, que ho gestionem i ho organitzem, i també vam defensar lo dels horts. És a dir, al moment que l'Ajuntament no veia clar de fer-ho ells, doncs nosaltres hem fet que ara mateix tenim horts que són de l'Ateneu en el sentit de que són socis de l'Ateneu, perquè és la condició que posava, perquè volem que la gent col·labori entre ells i es creï xarxa i associació.
Perdona, aleshores vols dir que els horts que hi han O sigui, n'hi ha de l'Ajuntament i n'hi ha de l'Ateneu, o tots els
ja
que hi ha...
Ja no hi ha horts de l'Ajuntament.
Exacte, no. Vol dir que tots són horts...
No, hi ha, hi ha hagut un pla que a poc a poc va creixent, que és que cada barri tingui els seus horts, poc a poc van fent. De fet, a la plaça del Coll n'hi ha uns que són del barri. Però, a part, hi ha uns espais que l'Ajuntament no els vol gestionar. I llavors va posar els del carrer Amposta a licitació de les entitats. Quina entitat se la volia quedar? Nosaltres vam ser primer prudents i vam agafar la meitat, però després vam veure que no, podíem agafar tot perquè tampoc hi havia tantes entitats que ho tinguessin clar. Nosaltres ho teníem clar. I vam fer-ho.
Sí.
És que a més has de tenir, suposo, una miqueta d'estructura per poder fer-te càrrec dels...
Clar, nosaltres l'estructura que tenim bàsica és... Sabem, el que volem és, sabem que és important que hi hagi un dinamitzador de cada projecte, tenim el dinamitzador dels horts, i tenim la part de gestoria, que seria el tema del rebut de l'aigua, el tema de passar el rebut, tot això, la gestoria, la podem portar nosaltres. Per tant, el que oferim és la dinamització de tots aquests socis perquè vagin junts, i després la qüestió dels rebuts i aquestes coses ho portem nosaltres. Això és el que oferim.
A banda del tema, aquest més rural hortícola que has comentat, feu moltes activitats, no? Heu crescut en el nou emplaçament que teniu?
Clar, la diferència en el nou emplaçament, una primera bàsica és que a nivell polític vam posar sobre la taula que es podia fer cessió d'ús. Nosaltres estem en un lloc que se'ns ha cedit. Per tant, seguim reivindicant que és una forma també de que l'Ajuntament pot. La local anterior fèiem més activitats, potser, que en aquest. No hem guanyat activitats, perquè vam perdre una mica d'espai. Però ens hem redistribuït i ens hem repensat d'una altra manera. Augmentem el tema de la trobada, que és la part de davant que dèieu, que això no ho teníem, no? Teníem la plaça però no era nostra. Sí. I ara aquí tenim l'espai, estem amb el projecte del Food Truck, que serà un punt de trobada, encara ho estem treballant, no? Perquè sigui un punt de relax, de la gent estigui allà tranquil·la. I...
El Food Truck és el bar.
El bar, exacte. Sí,
sí, és que ara ja diu un Food Truck.
He tardat a saber-ho dir això i encara no sé si ho sé dir bé.
Sí, el Food Truck, sí.
El bar ara es fa... del jardí, el pati. Hi ha un pati molt maco d'entrada.
Jo l'he obert alguna vegada, algun dia.
Ara
ja
és obert. Ara ja és obert. Però falta que encara arrenqui, que la gent pugui anar allà i tranquil·lament pugui
veure. Si jo soc soci, puc anar allà al bar.
Sí.
I si no ho ets, també.
No, sí. He preguntat si no soc soci.
Sí, sí, clar.
Perquè la gràcia està si pots anar i que no sents soci.
Clar, a l'Ateneu té soci, no soci. A l'Ateneu, per què té socis? Perquè defensem la gestió pública, per tant, clar, els socis han de poder participar, volem que la gent participi, pensi, digui, i facin espais de participació interna. Però després hi ha tota la banda de cursos i tallers que això es fa de cara a la ciutadania. Sí, és a dir, això és l'aportació de l'Ateneu a la ciutat. Clar, I aquest és el motiu de la cessió d'ús, també, suposo. És a dir, hi ha una part que es torna a la ciutadania. Tothom de Sant Cugat pot anar a fer els cursos.
És una entitat privada, però amb vocació pública. Que sempre dic que la vocació pública...
No m'agrada la paraula privada, Àlvar.
No, perquè
sembla empresa.
No, però el tema privat... A mi no em fa mal. El tema privat no és un tema en el qual existeix, anem a dir, amb la gestió del dia a dia, i existeix també amb els ajuntaments.
Tant
la col·laboració, ajuntaments...
Ells estan al servei del poble, la ciutadania...
Però saps quin és el problema? Saps quin és el problema, Àlvar? Que la gent, tal com ha anat avançant la cosa, és o públic o privat o ajuntament. I llavors, les entitats estem com en el limbo. Llavors, defensar que hi ha una cosa diferent, que són unes entitats que fem gestió pública, que és gestió ciutadana, potser, costa. I llavors, jo, per això, jo sempre he intentat no dir massa privat, perquè ràpidament ens porten a empresa. No som una empresa.
No.
El problema és que no sabem el que hauríem de diferenciar en quin moment es diu privat o no i en quin àmbit, també, i en quin context. I el que passa que són paraules d'aquelles que ja s'estipulen que van per tipus empresa, i ja ho relaciones amb allò. I per tant, entenc que diguis això, que no t'agradi.
Està clar que...
Però, per exemple, la Fundació Bofill és una entitat privada. Però també, anem a dir, doncs, fa un servei públic determinat. Per tant, el privat tampoc, anem a dir, se'ls ha de posar l'etiqueta, el qual és una empresa que té ànim de lucre i tot així. No, al revés. Vull dir, moltes vegades aquesta col·laboració, i sobretot quan hi ha una vocació pública molt clara d'aquesta entitat, és important, anem a dir, que també reivindica que és pública, no? Aquesta gestió privada, em sembla molt bé.
Abans deies que...
O tens raó, el Clèris.
Que estava una miqueta limitat, us havíeu limitat una mica en quant a quantitat d'espai, en quant a superfície, però en canvi heu crescut en quant a oferta de tallers i d'activitats, perquè realment...
En feia moltes abans, ja,
t'arribes,
t'arriba
una quantitat d'activitats increïble.
Sí, sí, sí.
La programació és...
Ja acabem, ja acabem.
Em sap greu...
I molt variada, eh?
Bueno, moltes gràcies.
Adéu. No, 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 vagis tan d'hora.
No, que ho farem com s'ha de fer, eh?
Quin estrès.
El que passa és que hem d'anar plegant, perquè la ràdio té una hora de començar i una hora d'acabar, sobretot l'hora d'acabar. Per tant, estem a punt de... d'anar dient adéu.
És l'hora dels adéu, ja ens hem de dir adéu-siau.
Això és cristià, a l'època, Això és la meva època d'Iglésia. Escolta, que ja no.
I a la meva
època
d'Iglésia.
Hem començat amb l'Àngelus i hem acabat amb l'Àngelus.
I el passat de l'Ateneu, també. Perquè també anàvem d'excursió i de Bretanya.
Home, clar, l'Ateneu havia sigut reivindicatiu.
De tota manera, això també es feia servir a l'escoltisme.
Sí, 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 sí.
Escolteu, Margarida, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per la teva feina a l'Ateneu, sobretot, i aquí a Sant Cugat.
Gràcies a en Adrià Tirado i gràcies a tots els que ens heu escoltat i, per tant, tornarem a ser aquí el proper dia març.
Fins un altre, consentits.
I a l'hora de l'Àngelus. Que sigueu feliços.
Adéu.
Que us vagi molt bé.
Adéu, gràcies. Adéu.